Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem les Converses Gironines. Cada setmana una personalitat de la vida política, econòmica, social, cultural de Girona. Els parla Lluís Arter. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I cada setmana la proximitat setmanal amb en Josep Víctor Gaia, qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, molt ben trobat. I avui, tornant a les arrels i tornant al cor de l'Empordà, tornant a Figueres amb una empresa puntera de la ciutat i de la comarca.
Molt bé. Si em permets, Víctor, encendré una espelma perquè ens porti bones energies, mentre saludem el nostre convidat, que, com m'apuntaves, doncs és una empresa capdavantera, una empresa molt coneguda i amb molta història. Miquel Roure, CEO de Cera Roure. Senyor Roure, com està?
Bé, molt bé. Gràcies d'haver-nos convidat. Molt bé.
Doncs encantats nosaltres de saludar-lo. Com comentàvem, segons la nostra informació, l'empresa va ser creada l'any 1912 pel pare caputxí Sebastià Roure.
Sí, correcte. Sí, sí, sí. Aquestes són les primeres informacions i documentació que vam trobar, que data del 1912, quan aquest pare caputxí de la família doncs es dedicava a fer missa i ell es fabricava un parell d'espelmes per dir la missa cada diumenge. I aquí va ser on va començar després altres esglésies del voltant a saber que ell sabia fer-ne i encarregar-m'hi ara dos per mi, i fins que va tenir un volum de feina tal que això que va demanar el seu germà que l'ajudés a fer les espelmes, que el seu era fer missa i ser capellà.
Molt bé, Víctor, som-hi.
Bé, sembla que el moment clau, tecnològicament parlant, el podríem situar precisament al segle XIX, als mitjans, a cavalles del segle XIX, quan es passa, o quan es descobreix, l'aplicació industrial de la parafina. No? Parlem d'espelmes històriques que eren de cera natural, diguem-ho així, de les abelles, i com va anar això? Què va suposar la parafina per la indústria doncs, del seu sector?
Home, sí, va ser un revulsiu perquè sí que antigament es feien servir cera d'abella o inclús més anteriorment també grasses d'animal, però el feia molta pudor, el contingut d'oli era molt gran i feia molt de fum, no funcionava tan bé. La parafina doncs, és un derivat del petroli, però és un producte doncs, molt, molt més net, més manejable, i la característica de cera doncs, són les mateixes, però amb més bona qualitat, més bona combustió. I sí, home, ha anat molt bé perquè se'n troba més últimament i va bé per fer anar dintre les màquines, amb motllos o altres aplicacions que poden ser també omplir pots.
És curiós perquè Cera Roure ha aconseguit una cosa fantàstica, que és doncs transformar un element que era primordial per poder enllumenar, perquè la gent s'hi pogués veure a la nit, per dir-ho d'una forma, per millorar la visibilitat, i actualment podem trobar ceres Roure, podem trobar espelmes, que són elements fantàstics de decoració, i podem regalar amb molt bon gust una espelma preciosa. Podem també donar un regal d'utilitat, tant utilitat com la que viuran moltes persones ara en els seus jardins, doncs posant espelmes per tal d'espantar els mosquits i fins i tot per matar-los i fins i tot per espantar les mosques, no? Suposo que tot això s'hi arriba a través del que en diuen doncs, recerca i desenvolupament, no?
Sí, recerca i desenvolupament i donar-hi voltes. Pensar a veure quines aplicacions se li pot donar i allò de amb una espelma què podem fer, quantes coses podem, quantes necessitats amb un client li podem cobrir, no? Una, la principal, que és il·luminar-se, però ja que s'il·lumina, doncs a la vegada li pots donar una forma, un color, perquè sigui més decoratiu. I a la vegada, si li poses perfum, doncs també et fa d'ambientador. Per tant, ja tens un 3 en 1. Decores, perfumes i t'il·lumines. I si a més li poses doncs, insecticida, com hem fet nosaltres ara darrerament amb el certificat que ens hem tret de salut, doncs a la vegada també mates els mosquits. Bueno, i és anar buscant totes aquestes aplicacions, inclús ara vam treure unes que eren per neutralitzar la mala olor dels animals domèstics a dintre casa. Bueno, és anar-hi donant voltes i què podem fer més perquè amb el mateix producte doncs, pugui satisfer 3 o 4 necessitats al client. I aquí van sortint coses, idees, i mira, al final ho traiem al mercat i bueno, van tinguent èxit algunes més que altres, però bueno, mira, anem fent.
Bé, l'èxit en el mercat el podem certificar modestament quan en algun viatge a l'estranger, doncs, en el restaurant o en l'hotel on estàvem, ens posen al cim de la taula, doncs, ens posen una espelma i fent una cosa que poder no s'hauria de fer, que és mirar a veure l'etiqueta que queda amagada i tens l'agradable sorpresa pels gironins, doncs, de veure que són cera roure. Això ens apunta que l'exportació, que sí que és un producte, els seus productes són de projecció exterior, per dir-ho en terme gairebé polític, doncs important. Què suposa doncs aquest el mercat exterior per Serres Roure?
Home, a nosaltres ens obre un ventall gran de possibilitats al poder sortir fora i vendre a l'estranger. Sí que és complicat, perquè hi ha molts intríngulis a l'hora de vendre a l'estranger, a part de l'idioma, i que has d'etiquetar doncs, amb l'idioma de cada país, i cada país també vol els seus colors, també tenen els seus gustos, les seves modes, les seves mides, els americans, que ja sabeu que totes les grosses volen espelmes més grosses, i en perfums doncs, més dolços que passen aquí. A Europa s'estila més en perfums més herbals, més aromàtics, més fruites i bueno, un altre tipus de producte, i bueno, t'has d'anar adaptant a cada país a les seves necessitats i el que va volent. I aquí, doncs bé, anem fent això. També és veritat que a cada país que anem trobem fabricants locals, que hem de competir contra ells, que nosaltres d'entrada ja sortim amb un 10% més car per culpa del transport fins a arribar a aquell país. Bueno, no és fàcil, però al final sí que et dona doncs, més volum, més feina, i tot això fa bullir l'olla perquè tot vagi tirant més endavant, no?
Senyor Roure, totes les empreses ens estan parlant aquests dies de la digitalització. A la seva empresa, Cera Roure, què es pot digitalitzar i què no?
Bueno, nosaltres el que hem de digitalitzat ha sigut una mica la producció. Tenim tot un sistema informàtic que descompta els materials quan entren, quan surten cap al magatzem, tot això, i està tot digitalitzat també, inclús les formulacions. Abans es formulava doncs, a mà, doncs, tants quilos d'aquest tipus de cera, tants quilos d'aquell altre, tants quilos d'aquell altre per fer la barreja i que ens quedi doncs, una cera homogènia com volem nosaltres, perquè també tenim formulació més de cara a l'estiu o de cara a l'hivern, i aquestes barreges de ceres les fem ja automàticament apretant doncs, un parell o tres de botons, ja te fa directament la barreja. Això digitalitzem en aquest sentit i és tot més informàtic. Vamos. El magatzem també, tots són, abans s'agafaven les cases, es comptaven quantes hi van, i ara tot va amb pistoles i codis de barres per saber el que hi ha dintre, el contingut que té i quantes se n'agafen i quantes no. Mica en mica ens anem modernitzant i d'aquesta manera també és més efectiu, no? La màquina s'equivoca menys que les persones i aquí guanyem un punt de qualitat en el servei.
Bé, mentre preparàvem aquest programa, hem descobert nosaltres, amb la nostra àmplia ignorància, doncs que Cera Roure estava integrada en el seu moment, i estava integrada ni més ni menys que en Honorable Col·legi de Sabers. Vull dir, això ens ha sorprès, no? Honorable Col·legi de Sabers. Com, sí, sí, com funciona aquesta entitat? Com,
vull dir que... Bé, aquesta entitat data del 1492. Té 500 i pico d'anys d'història. Això neix a Barcelona, on molts, bueno, on moltes petits comerciants o petites empreses s'unien i es creaven aquests gremis. I aquí va ser quan va començar també el, bueno, hi havia el gremi de xarcuters, el gremi de sabaters i el gremi dels cerers també, no? I, home, l'espelma era molt important en aquella època perquè dominava l'espelma. Per tant, ja era un gremi d'una entitat important. I totes les empreses de cera reunien allà, parlaven de les seves coses i com fer-ho, dels problemes que tenien, o inclús, doncs, si algú volia un espelma, doncs anaven a aquest gremi i si no la fabricava, no la fabricava l'altre. I ha anat perdurant en els anys. I nosaltres, sí, hi estem posats, estem dintre del gremi i bueno, parlant de les nostres coses, ara és algo inclús més lúdic, si vols, però sí, encara continua i existeix.
M'agradaria tornar un moment al tema econòmic. Bé, dintre dels cercles d'economia, el que es comenta en aquests dies, doncs, justament és l'increment dels preus dels carburants. Es comenta, doncs, també l'augment de cost o fins i tot la manca de certes matèries primeres. I s'observa amb certa preocupació el possible, doncs, augment de tipus d'interès del Banc Central Europeu i que això pugui provocar alguna crisi a les primes de risc dels països perifèrics. Tot això com s'ho miren des de Serra Roura?
Home, això ens preocupa bastant i ho estem patint en primera persona perquè nosaltres, per exemple, el que és la cera, ens ha pujat un 130% en un any. Només això.
Déu-n'hi-do.
Per exemple, el cartonatge ens ha pujat un 68%, el plàstic un 54%. Tots els materials estan pujant molt. I el fet que tenim nosaltres és que molt bona part de la nostra producció la lliurem a cadenes de supermercats, on ja sabeu que els preus sempre estan molt apretats i els marges són molt baixos i les negociacions per intentar pujar els preus són molt feixugues. Costen molt i molt, es demoren en el temps, potser acabes poguent augmentar algun preu i tardes 2 o 3 mesos en poder negociar aquell increment, però aquí els materials són tan canviants que cada setmana et canvien el preu. I un cop has dit, bueno, doncs, amb tal cadena hem pogut aconseguir augmentar el preu, però una setmana després ja es torna a pujar la cera, el cartró o algun altre component i ja tornem a quedar un altre cop amb marges apretats. És molt complicat, és una lluita constant cada dia amb proveïdors, lluita constant cada dia amb clients, intentar gestionar, perquè a part de que el material puja molt, no ens arriba tota la quantitat que demanem, o ens arriba 2 o 3 setmanes més tard del que estàvem acostumats. Això també ens trasbalsa la producció, perquè teníem programat aquella setmana fer una sèrie de productes que no els podem fabricar perquè no ens arriba el material, i has de pujar una altra cosa. És complicat, per això a diversos nivells i a diverses empreses que he parlat amb altra gent d'altres sectors i també tenen els mateixos problemes. Però bueno, amb tot el que hi ha, intentem fer el que millor sabem fer i sortint d'aquesta manera esperant temps millors.
Mentre també preparàvem aquest programa, doncs ens hem adonat que vostès són un dels motors industrials de Figueres i, per extensió, de bona part de la comarca de l'Alt Empordà. Figueres no té una excessiva... té tradició industrial, però en els últims anys, doncs, moltes fàbriques, per dir-ho d'una manera planera, doncs, han deixat de fabricar. En canvi, vostès, doncs, en aquests moments es poden enorgullir legítimament per ser una de les fàbriques importants a Figueres. Vostès i hem de suposar que creuen en el potencial industrial de a Figueres. Deixem de banda els polígons industrials que hi ha a l'entorn, però Figueres, Figueres Indústria, com ho veuen?
Home, per nosaltres sí, és una llàstima que no hi hagi més empreses o més fàbriques. Però, bueno, el temps que estem no és fàcil posar-se a fabricar cap cosa i sempre hi ha problemes, sempre hi ha pegues, sinó sobretot les administracions, no? Tant les locals com les autonòmiques, com les centrals, van demanant sempre apreten i sempre demanen més i més, més impostos, més taxes, més pals a les rodes. No és fàcil, la veritat. No. Un que comença de zero segurament s'ho repensarà 4 o 5 vegades abans d'engegar algun tipus d'indústria en aquest sentit, eh? Però bueno, nosaltres, mira, ja el tenim per la mà i ja estem molt avasats, però sí, no, fàcil no és, no.
L'arribada del gegant Amazon a la comarca, això suposa noves oportunitats o noves possibilitats a nivell, per exemple, de logística, o és un motiu de preocupació per l'aparició d'aquestes empreses de tamany tan gegantí?
No, jo crec que, bueno, és això, ens hem d'anar adaptant, els temps són aquests, ara el que es porta és vendre i comprar per internet i tota la seva logística que hi va darrere. Que s'implanti a l'Empordà, a la nostra zona, home, a mi em sembla una bona cosa en el sentit de poder donar feina a molta gent. Tinc entès que han d'emplear unes 700 persones i això, bueno, segurament serà gent jove, on l'atur, doncs, s'hi reflexa, sobretot amb nanos de 20 a 30 anys. I, bueno, crec que pot donar un revulsiu a la comarca. Sí, no ho veig malament. Nosaltres no ens fa ni fred ni calor en aquest sentit, perquè no ens afecta massa. El nostre tipus de transport o la logística que fan servir és la tradicional, amb camions o amb contenedors. Aquesta més petita de paqueteria no, tot i que sí que venem coses per internet, però bueno, sí que ens ajudarà, potser sí.
Bé, seguint la història ja més que centenària de Serra Roura, en una etiqueta primitiva o antiga, hi ha productos litúrgicos Roura, no? Per tant, hem de suposar que corresponia a una franja de temps que el mercat més important era, doncs, això, la litúrgia. En canvi, suposem que ara, doncs, deu tenir la seva importància, però estem gairebé convençuts, vostè ens ha d'acabar de convèncer, de que el mercat no litúrgic és prou important.
Sí. Durant 3 generacions, pràcticament, només es venia espelma per església i producte religiós. I ara, actualment, el representa un 15% de la nostra facturació tota l'espelma que va al mercat religiós. Sí, ha canviat.
Senyor Roura,
que ens hem adaptat.
Vostè és la 5a generació Roura?
Sí.
Hi haurà 6a generació que tiri endavant amb el negoci familiar?
Bueno, esperem que sí. De moment està en marxa, la 6a generació està en marxa. Jo tinc 2 fills ara, un de 8 i un altre de 12, i, bueno, veurem.
És allò que els anglesos diuen work in progress, no?
Sí. Home, jo ja els aporto a la fàbrica, els porto espelmes a casa, que vagin agafant gust pel producte, i, home, seria un orgull i una satisfacció que ells poguessin continuar i ser una 6a generació. Que l'altre dia llegia que només de tota la península ibèrica sobreviuen un 5% de les empreses de 5a generació. I a la que passes a la 7a era un 0,4% que sobreviuen. Per tant, és un repte.
Bé, però vostès fan espelmes, juguen en cert avantatge, eh? Ja sap allò d'encendre l'espelma quan toca. Què vol que li expliqui?
Sí. El bo és que hi ha moltes aplicacions, que tant és el que dèiem abans, no? Que tant pot servir com per perfumar, per decorar, per espantar els mosquits, per un tema religiós, per il·luminar-se,
clar,
o per qualsevol altra festa, no? Sí.
Molt bé, Víctor, estem a la recta final. Una pregunta més?
Sí, una pregunta més seria... Es venen més espelmes de decoració, diguem-ho així, a l'estiu o a l'hivern? Ara que encetem l'estiu.
Bueno, el que és decoració i perfumades, molt més a l'hivern, i a l'estiu sí que se'n venen més, potser en quantitat, però per la utilitat de l'antimosquit.
Clar. Així potser estem entrant en temporada alta per vostè, juntament amb Nadal, imagino?
Sí, de fet, la temporada alta, anys enrere era el Nadal, i ara ha canviat per la temporada d'estiu. Venem molt més a l'estiu de les espelmes antimosquits, que són això, doncs, més efectives, la gent ho compra més per un ús pràctic, i per Nadal una mica menys. També és veritat que la campanya de Nadal són 15 dies. Després d'aquests 15 dies ja pràcticament quan has fet els dos o tres dinars i has posat les tambes sobre la taula, ja poca cosa més. Continua sent una bona època, però sí que ha disminuït.
Suposem que, perdoni la intrusió, però quan fan el sopar de Nadal a casa seva no deu faltar-hi una espelma a la taula, com...
No,
com...
no.
Més faltaria, no?
Sí que és veritat que es diu allò de...
Cuixara de pala.
Això, però... I algun cop m'ha passat, ostres, que se'ns ha anat el llum a casa i se sap que tinc cap espelma aquí a dalt. Sempre en trobo alguna d'aquelles que m'emporto a casa com a mostra per cremar, per veure la duració, per veure l'alçada de la flama i si funciona bé o si hem de canviar el ble o no. I alguna d'aquestes sempre trobes, però sí. No, normalment sempre hi ha espelmes a taula.
Molt bé. Senyor Miquel Roura, CEO de Cera Roura, la nostra felicitació doncs, per aquesta cinquena generació, per al projecte de la sisena, i transmeti doncs, també la felicitació a la família, als treballadors, i l'agraïment també per tantes i tantes vegades que ens han il·luminat en moments de foscor, o per aquelles picades de mosquits que ens han evitat, o per aquelles mosques que ens han espantat, o per aquells aromes que ens han perfumat. Gràcies.
Molt bé.
Gràcies
res,
per tant.
Encantat.
Salut, sort i fins aviat.
Gràcies.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies. Doncs recordin que és un programa fer possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Adéu-siau.